9:27 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, en Jordi Casas i en Domènec Miquel. Bon dia als dos.
Bon dia a tu.
Aprofito que tinc dues personalitats de la ciutat i del director també de la revista Gausac per parlar de la presentació que tindrem demà a les 8 del vespre a la Casa de Cultura del nou exemplar d'aquesta revista. Domènec, se'n pots fer 5 cèntims? De què podrem trobar les planes?
De l'exemplar.
No, no, de quins temes ens portarà aquesta revista?
No, però hi ha un tema que és tan o més important que això, és que serem els
20 anys, no? 20 aniversari de la revista.
Commemorem els 20 anys i a la vegada presentem el número 38-39. Explico, Domènec.
Sí, de fet, a veure, diguéssim, el primer número vam presentar-lo el 1999 i, per tant, diguéssim...
No, 93, gener del 93.
Que diguéssim el 93 i aleshores, diguéssim, doncs, per tant, ara es compleixen els 20 anys, no? I realment amb aquest temps, doncs això, hem tret 39 números que són un fotimer de pàgines i una pila bastant considerable, deu fer quasi bé mig metre de gruix, diguéssim, doncs el que hem arribat a publicar. El número aquest en concret hi ha el segon premi Joan Auladell per treballs de recerca de batxillerat, que és un treball sobre incendis forestals, que es va aplicar, diguéssim, bàsicament en el Turó del Fumet, però que a part del Turó del Fumet, llavors després hi ha alguns llocs comparatius, un, diguéssim, que són el turó de Puigpedrós i després l'altre és a Torrelles de Llobregat, perquè aquí en el conjunt de Collserola no hi havia un altre lloc que fos tan... Bueno, que anés tan bé, diguéssim, doncs, per establir les comparacions. Aquest és el primer treball. El segon treball és un treball de màster de l'Alba Rodríguez sobre... bueno, de fet, és sobre patrimoni, i és sobre les cases de rengle que es van construir aquí a Sant Cugat a finals del segle XVIII, principis del segle o al llarg del segle XIX. Que és clar que cada vegada, diguéssim, en queden menys, però curiosament encara, diguéssim, en queden algunes.
Si algú vol veure alguna, per exemple, la trobaria, per situar-nos.
Per exemple, al carrer Sabadell, el carrer Sabadell, que són del segle XIX. Les del segle XVIII pràcticament han desaparegut totes, però al segle XIX sí que en queden. El segle XVIII era la banda alta del carrer Sant Domènec i algunes del carrer Martorell, que és quan es forma, diguéssim, el carrer Martorell.
Carrer Xerric, no?
El carrer Xerric és posterior.
És posterior.
És el segle XIX.
Perquè té una certa similitud, si passeges, no? Fa l'efecte, sí, que és un carrer semblant.
Sí, sí, però...
L'efecte, ja veig, sí, que no, sí, no coincideix en, sí, data, però...
Sí, sí. I després hi ha un treball d'aquest senyor d'aquí davant i meu.
Senyor Jordi Casas.
Sí, que tracta sobre la festa de tardor, que és un treball que vam presentar en un congrés sobre la transició, i que de fet està publicada a les actes aquelles, però hem considerat que també val la pena, diguéssim, doncs, de donar-lo a conèixer aquí a Sant Cugat, perquè si no, evidentment, les actes de congrés se les llegeixen allò, quatre lletres ferits, molt especialitzats. I un altre que és sobre els 10 anys de Premi d'Arquitectura, que hi ha una mica de reflexió de com ha evolucionat Sant Cugat al llarg d'aquests 10 anys, no? Urbanísticament parlant i com a ciutat i això.
Qui és d'ell?
Digues. Aquest és teu, no? Clar, digues l'autor, home. Passa vergonya.
És d'ell, sí. Queda una revista una mica endogàmica, aquesta, sí.
Bueno, sí, és que de vegades passa aquestes coses que vulguis que no. Després hi ha un treball d'en Joan Tortosa sobre en Parvellini, el que va ser president també de la Creu Roja, que sobre el salvament del retaule de Valldoreix durant la Guerra Civil. De fet, va poder salvar l'arquitectura del retaule, però no les imatges, que les imatges es van perdre totes. I què més? Després, bueno, llavors hi ha les seccions habituals i això, doncs didàctica i medi local, hi ha les ressenyes de llibres i d'exposicions, i el noticiari a darrere, que hi ha una mica tot el resum del que ha fet el Consell de Cultura, doncs, al llarg d'aquest temps, el que ha fet el Consell Consultiu del Parc de Collserola i una mica el que ha treballat la coordinadora de centres d'estudis locals.
Això demà a les 8, doncs, presentació i celebració del 20è aniversari.
Ah, i de... No, jo volia destacar...
Afegeix, Jordi.
No, va, volia destacar més d'història d'aquests 20 anys que no pas el contingut del proper número, que, a veure, que és un... Jo crec que és un gran mèrit que hagin mantingut la revista durant 20 anys, traient durant la major part d'aquests 20 anys dos a l'any, i ara des de fa uns anys un a l'any, perquè, a veure, qui coneix una mica la història dels centres d'estudi i de les publicacions que fan, realment és tota una heroïcitat, perquè hi ha ciutats més importants que nosaltres que tenen problemes per treure'n una a l'any. Vull dir, no és una cosa que... I n'hi ha centres d'estudis, fins i tot d'àmbit comarcal, que no, quasi, a vegades no treu ni una a l'any, perquè, clar, no és només un problema de recursos econòmics i tal, és un problema de tenir treballs d'un cert nivell que donguin gruix a la revista, no? Vull dir... I, vaja, nosaltres al llarg d'aquests 20 anys tampoc no ho hem tingut fàcil, eh? Vam convocar durant 7 o 8 anys seguits el Premi de Recerca de Gausac, no?
Sí.
Que estava premiat amb diners i tal, i els dos últims anys vam tenir que deixar desert perquè els treballs no donaven la talla i després no podien ser publicats a la revista, no? Vull dir que no, que és complicat, eh? Omplir una revista de 200 pàgines com la que estem fent ara de treballs que tinguin un nivell... Sí, és molt complicat.
I és difícil, perquè, per exemple, diguéssim, doncs, l'any passat, amb els treballs aquests de batxillerat, no n'hi va haver ni cap que versés sobre Sant Cugat. Tots eren allò, el càncer de mama i el càncer de papa i el que vulguis, eh? Però, vull dir, la qüestió és que no hi havia res que treballés sobre Sant Cugat. En canvi, curiosament, en aquest any se n'han presentat 5.
Sí. I dels quals 3...
3, sí.
Podrem publicar Google Sec.
Sí, 3 són francament interessants. Sí.
És interessant la dinàmica dels treballs de recerca que es fan al batxillerat. Mm. Si trobes un tema que et motivi i que tu puguis dedicar-hi temps, com també des de les edats de 17-18 anys es pot fer treballs molt i molt interessants. Sí. Jo recordo treballs de companys meus en aquella època que d'un rigor i d'una capacitat d'anàlisi que, ostres, allò que a vegades que els... Sí, joves surten bales perdudes ja de tot.
Nosaltres ho veiem des de fa 6 anys, no? Que es convoca, sí. 6 o 7 anys que es convoca el Batcom Andalban, que paral·lelament des de fa 3 anys els que són treballs locals és Premi Joan Olell, que ho donem nosaltres, no? Els dos són compatibles, però normalment han recaigut en gent diferent. I veus que efectivament hi ha treballs molt ben fets, eh? Per gent de 17-18 anys, el que passa és que també és molt desigual. Des de treballs molt ben fets a treballs que clarament veus que li ha faltat una direcció metodològica i tal, que dius, hòstia, aquest treball realment et cau a les mans, no? Però n'hi ha que estan, efectivament, n'hi ha que estan molt bé. Bueno, la prova és que, la prova és que es podem publicar a Gausac.
Sí.
Vull dir, no, si no tinguéssim un nivell, no es publicaríem pas, no?
No, i per altra banda, diguéssim, per exemple, doncs, Gausac, per dir, no me'n recordo, quan va ser el número 7 o el número 8, doncs, que va passar també a les bases de dades aquestes del Consell Superior d'Investigacions Científiques, com una revista científica espanyola, la pots trobar a la Biblioteca Nacional a Madrid, i ara ens l'han demanada també des de la biblioteca del British Museum.
Un número en concret.
Sí.
Que van fer un congrés aquí internacional sobre un tema i que va sortir un número molt gruixut, i el British Museum fa un mes i mig o així ens va donar l'exemplar que té. Té el seu mèrit, eh?
Home, això està molt bé, escolta. Aquest...
Som,
truquin des de...
Internacional no ho sé, però revista europea ja ho som.
Sí. Home, és magnífic. Doncs escoltin, demà des de Quap.cat seguirem aquesta presentació. Ara voldria parlar amb vostès del ple municipal. De fet, hem tingut una petita conversa abans de començar. Avui tenim un ple que se celebra excepcionalment en dimarts, perquè ahir vam tenir festa i, per tant, no es podia celebrar aquest ple. L'han mogut un dia. I és un ple de mocions que presenten els partits polítics. Ara estem intentant comptar exactament quantes n'hi havia. Si no m'equivoco, n'hi ha en total gairebé 11. Amb 31 punts, i el Jordi deia que ell seria partidari de limitar encara molt més aquesta presentació de mocions, per cert, mocions, algunes d'elles amb cap mena de vinculació directa amb Sant Cugat.
Bueno, és que, a veure, ara,
després en parlem d'algunes, si volen.
Pel que diu, surt a 2,2 mocions per grup. I sembla una animalada, això. Jo, perdó, el xiste, suposo que com que els partits ja no emocionen, presenten mocions, no? Bueno, xiste dolent, però bueno. Jo sempre he pensat que... Comencem pel principi. Jo quan... Bé, tots tenim el nostre currículum, no? Jo quan era regidor me'n recordo que... A veure, màxim eren 3 o 4 mocions en ple. I per temes molt concrets i tal, hi havia plens que pràcticament no es presentaven mocions. Ara, a veure, com que la política, sobretot des de l'oposició... La política municipal és molt desagraïda, és molt... bueno, és quasi, com dir, quasi l'ostracisme, per dir-ho manera. Home, presentar mocions és una manera de marcar perfil polític, és una manera de sortir, no? Allò, els tres línies de glòria del diari o els 0,25 segons de glòria, els 25 segons de glòria de la ràdio, no? Llavors es parla, llavors, bueno, portar mocions sobre qualsevol tema, no? Que, i una cosa que també sorprèn, que també sí, que l'equip de govern també em presenti, no? Això també sorprèn, no? Dic, ostres, l'oposició per marcar perfil polític, perquè se'n parli una mica, per fer alguna cosa, pots entendre, però que el propi equip de govern, que és el que presenta tots els punts de l'hora del dia, també presenta... Jo no ho he entès mai, no ho he entès mai.
Sí, però jo la veritat és que això tampoc, perquè, diguéssim, a veure, si tu ets l'equip de govern, inclous aquell tema en un punt de l'ordre del dia, no té per què ser una moció.
Però clar, solen ser temes que no són estrictament d'àmbit local i que, per tant, tu, des de la teva posició d'equip de govern, en el punt de, per exemple, presidència i serveis urbans o governació, seguretat i mobilitat o territori i sostenibilitat, no pots introduir aquest perfil, no? Ho dic perquè també es perverteix la funció de la moció.
Són mocions que el diria que el 80% no són d'ordre local. Per tant, no dic que són simbòliques, però no tenen una efectivitat local. No. Al final sempre acaben trametre còpia de la moció al Parlament, no sé qui, no sé quant. O la... vale, són mocions de posicionament, et posiciones davant d'un tema. Bueno, vale. Jo crec que es podien tirar temes amb enjundia, que diuen, i potser molt concrets i tal, però clar, 6 o 7 temes cada ple. I les locals, aleshores, també, la pròpia oposició es queixa que l'equip de govern no les compleix. Ni les locals, no? Ah, perquè, a veure, realment, jo crec que s'hauria de fer un esforç, primer, per disminuir allò màxim, sinó per ple, com màxim, i després intentar el màxim que fossin institucionals. Perquè si una moció és institucional, que tothom hi està d'acord, llavors difícilment, si són locals i sobre són institucionals que s'han posat d'acord tots els partits, difícilment l'equip de govern se'n pot sostreure, perquè, bueno, vaja, tenen a darrere tota una legitimitat, no? No sé, tu, jo repeteixo, jo me'n recordo com vaig tenir ocasió en la fase preliminar de discutir el reglament d'horari municipal actual, que va estar fent-lo durant 5 o 6 anys, si no m'equivoco, i les coses que precisament vaig discrepar quan em parlava és aquesta possibilitat de presentar tantes mocions, repeteixo, és que a mi em sembla absurd, vaja.
Sí, sí, a més és això, sobretot és perquè són mocions que no tenen que veure directament amb la ciutat i que no tenen cap mena de repercussió. Vull dir, és una manera de fer política, però de fer política des de més, la més absoluta comoditat, no? Perquè no comporten cap risc, ni comporten cap compromís, ni comporten res, vull dir, no.
Res, perquè els voten, s'envien a qui li interessa i pum, ja està. No, però jo entenc que hi ha mocions supramunicipals que indirectament o directament t'afecten, que jo els puc entendre, per exemple, no, ara la nova llei aquesta règim municipal que s'està elaborant, jo entenc que l'Ajuntament es pronunciï, escolti, miri, és que la llei ens afecta perquè ens treu competències, no sé què, o a més no toca el tema de gent i tal.
Sí, sí, però això sí que afecta a la ciutat.
Sí, sí, sí.
Això sí que afecta a la
ciutat. No, però llavors puc entendre que, malgrat que no sigui, que sigui una llei d'àmbit nacional de Catalunya, o la que s'està elaborant a nivell d'Espanya, diguin, escolti, a veure, és que ens preocupa aquesta llei perquè no toca el tema d'Hisenda, ara no la conec, ara estic una mica improvisant, perquè ens treu competències, perquè no sé què, papà. Això ho puc entendre, perquè realment estem parlant d'un tema d'envergadura i que a la curta o a la llarga afectarà el municipi. Ara, bé, no ho sé.
Avui, per exemple, n'hi ha una moció del grup municipal de la CUP a petició del col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat en suport a la campanya de boicot, desinversions i sancions contra Israel.
Bueno, doncs mira, vale. Sí, vale, sí. Vale.
I... No, ho dic perquè... Després també els partits polítics, jo crec que s'equivoquen en una cosa i em perdonaran, ja em renyaran demà a la tertúlia, que no sé si amb tantes mocions el que aconsegueixen és desincentivar la presència de gent al ple municipal, perquè si tu et mires al ple i dius, escolti, hi ha de veritat 31 punts i jo haig d'anar allà a les 7 de la tarda a veure, a més, mocions de temes no locals, de veritat això incentiva la presència i el seguiment
del ple. És igual, perquè el ple, bueno, primer hi ha una audiència abans, si us veu la gent que vol dir alguna cosa, i va a l'audiència i se'n va a casa, però el ple hi ha els mitjans de comunicació, els directors d'àrea, de serveis, de secció, de negociat, de no sé què, i els quatre incondicionals, tampoc hi ha ningú més al ple, vull dir que el que hi va ja és que ja és inoxidable. Jo vaig anar al ple de debat aquest de l'estat de la ciutat i jo crec que gent atípica que no estigués als plens normalment allà devíem ser 10 i els altres a part dels mitjans per raons òbvies, tots els directius de la casa i 4 o 5 de cada partit que són els incondicionals, no? Els, a més, els
secretaris, municipals, els secretaris, municipals.
Pa, allò, a veure, gent realment que vagi allò, jo crec que els pells que va haver 3 o 4 persones, realment no sé, tampoc, és que no, és que és, ja ho sé que és un oxímoron, és que dir-ne el play és un oxímoron, no? Perquè normalment, almenys pel que fa a la ciutadania, costuma estar buit, però... No, jo ho entenc, és que a veure, jo quan vaig estar 8 anys i tal, jo entenc que els plens per un ciutadà són molt durs, perquè, a veure, d'entrada el 80 o 90% dels temes que es toquen són molt tècnico-administratius i són temes amb poc atractiu i és molt dur, quan té un ple des del públic, molt dur, no sé que t'interessa un punt concret, i si sobre és l'últim, però no, entenc que, hòstia, quan té un ple, hòstia,
costa.
Hi hagi emocions o no?
Sí, sí.
Escoltin, el president del Senat, Pío García Escudero, ha admès que va cobrar, atenció, sobresous de 4.200 euros al mes del PP entre el 1999 i el 2003 com a president o bé com a coordinador del grup popular i en concepte, això sí, de despeses de representació.
La seva declaració... A part del sou institucional que cobrava.
Sí, sí, ho mantet, Jordi, Jordi, que ja sé que tens ganes. A la seva declaració com a testimoni davant del jutge pel cas Bárcenas, García Escudero ha explicat que aquests pagaments se li van fer per transferència, això sí, els va declarar a Hisenda. Volies dir alguna cosa més, Jordi?
No, no, de preguntar si era una part del sou institucional.
El president del Senat ha explicat que, a més del sou com a senador, va rebre pagues mensuals de gairebé 600.000 antigues, de les antigues pessetes per coordinar el grup popular i pagues de 150.000 pessetes per despeses de representació. En total va rebre, doncs això, sobresous de 4.200 euros al mes entre el 1999 i el 2003.
O sigui que fa 14 o 15 anys aquest home va haver de cobrar 7 o 8.000 euros al mes. Entre
sí,
no està malament. No està malament. No està malament, eh?
Tot això davant del jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Pablo Ruz, i en la investigació del cas Bárcenas, que a més aquestes declaracions de García Escudero deixen en evidència el que ha dit la direcció del Partit Popular, que ha negat que hi hagi hagut sobresous.
Bueno, però a mi, quan diu ell que ho va declarar gent de tal, m'ho crec, bueno, m'ho crec, no tinc res a dir. Ara aquí per mi se'm planteja dues coses. Un és, encara que pagués Hisenda, d'on sortien aquests calés, no? Vull dir, perquè una... aquests calés que s'havien per pagar l'Aznada, l'Escudero, el Nassarre també, d'on sortien? Vale, ell després els declarava, però d'on sortien? No? D'on venien? Aquesta és una, que és una de les coses que també està investigant el jutge Ruth, no? Vull dir, a veure, tenen a veure els comptes del Barça amb les donacions de immobiliàries, clar, perquè d'un lloc tenien que sortir aquests calés, perquè a mi, quan parla d'aquests sous, diu, hòstia, però escolti, com li entren les peles al PP?
Sí, sí,
perquè, escolta, estic segur que no venen de les quotes dels afiliats, clar, i tal. Aquest és un tema, no? D'on venien aquestes peles? Encara que després tu les cobreixis i les declareixis. Molt bé. I segona, que a mi també... Hòstima, a veure... Estem parlant del 92. O sigui, a veure, estem parlant de gent que no estan disposats a estar a la política cobrant 3.500 o 4.000 euros, que en volen 4.000 més. Hòstia, però qui tenim a la política d'aquest país? I això crec que és generalitzable, no? Quan jo dic que la política és rentable, però, a veure, què passa? Que els polítics diuen, no, escolti, jo un mínim de peles o no m'hi poso, no? On és la vocació política? Doncs, home, que esclar, si l'any 92 un senyor que devia estar cobrant ja 3.000 i pico euros de senador, més viatges, casa a Madrid, no sé què, quantos... Escolti, encara necessitava que li paguessin 4.200 més? Però qui tenim a la política? Quina gent tenim a la política? Què passa? Que per menys de 7 o 8.000 euros al mes no s'hi posen o què?
Però el Zaplano va dir un poc clar que ell era la política per fer-se ric.
Quan ahir sentia, que no el sou mitjà, la banda més pròxima al que està cobrant la gent està en 600 i pico d'euros. Sentia l'altre dia, La mitjana, no? Bueno, això els estadístics ho saben. No la divisió del que cobrem tots, que clar, que aquí entrem tots, no? El més pròxim al sou que està cobrant... O sigui, el més pròxim sou que cobra més gent en aquest país està en 600 i pico euros. Bueno, que en aquells moments no sé què devia estar. Dius, bueno, però llavors, o sigui, tu... Qui tenim a la política? Tenim uns pesseteros, tu? Bueno, uns obreros, que si no guanyen un mínim de 8 o 9.000 euros només no s'hi posen. Dius, ai... Bueno, llavors t'expliques moltes coses, no?
També avui tenim una notícia al diari El País, en aquest cas és només d'aquesta capçalera. La xarxa Gürtel va pagar una part del casament de la filla d'Aznar amb el senyor Agac. La trama va incloure en la seva comptabilitat la despesa de gairebé 33.000 euros per la festa celebrada en una finca. El nuvi admet el regal de Francisco Correa.
Un regal, eh?
i bé, ha enviat també un comunicat dient que li van regalar la il·luminació d'aquesta
celebració.
Que déu-n'hi-do 32.000 euros per la il·luminació d'una festa.
Però saps qui ho va assessorar, no? Això de la, de...
Qui?
Saps qui va assessorar amb això de la festa, de la boda de la filla? Coi, el Milleto, que és l'especialista aquí.
No, però el Milleto feia millor, perquè el que feia era que els altres sogres pagaven la festa i ell es quedava al marge.
O el Palau.
O el Palau.
Però això és l'especialista, jo crec que el va assessorar ell.
Però està molt bé això, no? Doncs els altres sogres que paguin... I...
És un escàndol. Però tot això et porta això, el nepotisme, la prepotència, de pensar, bueno, això, jo com que soc president de govern, o com que soc senador, o com que soc diputat aquí...
No, però aquest home ja ha tingut la decència de dir-ho públicament, ha anat davant del jutge, o l'han cridat, ho ha dit, quan ha sortit... I si ho va declarar Hisenda, encara va ser prou honrat de declarar-ho.
També ho ha dit el Sarre i el Pío, suposo que quan el Ruz et treu un protocol de 150 pàgines, que té una quantitat de dades impressionants. Oiga, i vostè el dia tal i a l'hora tal... Sí, clar, arriba un moment que, clar, no pots dir que no, perquè, clar, si les evidències són tan aclaparadores, no?
Home, durant 4 anys rebre aquest sobresou... 14 pagues per 4...
Estem parlant bastant escalons,
48 pagues.
Sí, i encara, perquè diguéssim, si en realitat es cobren un concepte de dieta, representa que com que hi ha unes despeses demostrables, no tens per què, diguéssim, declarar-les Hisenda, eh?
No vau ser... L'altre dia em va arribar una llista, amb tot els, us dic, amb totes les preocupacions...
Precaucions, compte,
perquè, perquè em va arribar via internet, no, però segur que és veritat, perquè, a veure, estava atent de les declaracions dels diputats, hi havia noms i cognoms. Havien 61, exactament, 61 diputats, 61 diputats, que la majoria eren dels dos grans partits, i d'un en concret, que tenien una o dues o tres o set cases a Madrid i cobraven el sou que paga el Parlament
per
desplaçaments.
No?
Sí. Sí. I un en tenia 7, l'altre tenia 2, l'altre en tenia 1. Però, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. Si tens una casa a Madrid, bueno, escolta, pues, visqui, dormi, no, a sobre cobraven desplaçaments i que no són poques peles. I, bueno, quan veus això, dius, per favor, com no vols que la gent es distanciï de la política?
També us voldria preguntar sobre la llei Wert, que finalment doncs, sembla que tirarà endavant. Vam tenir
divendres... Llum Wert.
Aquesta llei orgànica de la millora de la qualitat educativa, la LOMSE, que es va aprovar divendres al Consell de Ministres i que passarà el seu primer examen al ple del Congrés avui, quan es votin i es rebutgin dues iniciatives presentades pel PSOE i CiU, respectivament, a les quals demanen la retirada del text del govern. Aquesta llei polèmica... sobre, primer, l'ús del català i també després que des de Madrid es puguin condicionar de manera més exagerada els continguts que s'oferiran a les aules i també la possibilitat que la religió tingui un paper molt més important, que també importi la seva nota de cara al currículum dels estudiants. Em trobem una altra vegada aquesta polèmica per la llei Wert. No sé si els mereix algun comentari tot plegat.
Sí. A veure, realment la llei Wert per tot plegat, ens fa retrocedir 30 anys aquest país. 30 anys. Vull dir, pel tema de la religió, pel tema d'eliminar la signatura de la ciutadania, pel tema de la separació per sexes, pel tema del paper que ja fa jugar a l'ensenyament privat, pel tema d'intentar dividir ja des dels 12 anys els nanos, uns enviar-los a l'FP i els altres a la universitat, pel tema de la bomba de rellotgeria contra la immersió lingüística, etcètera. Vull dir, crec que ens fa retrocedir 30 anys, vull dir, és una cosa... independentment de que ningú s'entén per què cony fan una nova llei, sí que els últims anys han fet 4 o 5, no? Sembla que cada govern que entra, vinga, va, una nova llei. Com si això, les lleis, com si això es posés en marxa en seguida i donés resultats immediats, quan una política d'ensenyament s'ha de fer a mitjà i a llarg termini, perquè vull dir, els resultats es veuen a la llarga, no? De totes maneres, amb el tema aquest del català i tal, que realment és un qüestionament de tota la política que es ve fent des de principis dels anys 80, jo vull dir una cosa també, vull dir, a Catalunya, a Convergència i Unió, li ha anat estupendament aquest tema per amagar o per no dir res sobre altres aspectes de la llei que probablement li agrada molt, no? Perquè, clar, vull dir, aquí a Catalunya sembla... A veure, quins impacta tota la llei? El que l'impacta a nivell d'Espanya i sobre el tema lingüístic, no? Vull dir, que per partida doble, no? Però, clar, amb el tema lingüístic, que és molt greu, certament, de l'altre no se n'ha parlat, almenys la senyora consellera no en parla de l'altre tema. No sé, ara avui hi ha una cimera, em sembla, o volen convocar una cimera per parlar del tema i tal, però és que no en parla. Bueno, m'agradaria saber, jo tinc la meva resposta, però m'agradaria saber, si no hagués tingut aquest tema a la llei, o si aquest tema desapareixés de la llei, quin seria el vot de Convergència i Unió a Madrid, no? Aquesta seria bona, o quina seria la discussió que estaríem tenint en aquests moments, no? he dit per avançat que a mi em sembla molt greu, no, el català, però clar, a alguns ja els hi ve bé, perquè dissimulen el debat sobre altres continguts.
Però ara, de fet, el govern espanyol podrà condicionar molt més els continguts, per tant, tampoc crec que Convergència i Unió estigui molt interessada en que hi hagi aquest poder de condicionar, no?
Sí, sí, però vull dir, bueno, ara ja podia condicionar un 60%, però aquestes són coses que es negocien a la tramitació de la llei, no són coses insalvables. Jo crec que el tema greu, i que a més hi ha un posicionament ideològic, i que l'altre dia ho va dir clarament la Cospedal, amb una roda de premsa, va dir, bueno, és que es tracta de formar patriotes, no? Patriotes espanyoles i tal, ho va dir clarament, no? Bueno, pues, escolti, però nosaltres ja posats a jugar a fer nacionalisme, pues des d'aquí podem dir, pues nosaltres formarem els patriotes catalanes, no? No, clar, si ens fotem en aquest plan...
Sí, però és que, a veure, diguéssim, hi ha una sèrie de temes dintre de la llei que... A veure, diguéssim, si tu parles de ciències naturals, parles de matemàtiques o parles, no sé, alguns altres temes així, no, són absolutament indiferents, no? Vull dir, no, els plantejaments que hi poden haver-hi són absolutament indiferents, els marquin uns, no els marquin els altres. El problema és quan entres amb assignatures més de caràcter social, no? Sobretot, diguéssim, amb història i això, que sí que aleshores es poden donar visions molt, molt diferents, no? I això ja és un dèficit que tenim actualment, bueno, que ja hi havia, diguéssim, doncs, fins ara, perquè, per exemple, si tu vas a una altra regió d'Espanya, difícilment tenen una idea de la història de Catalunya i de la Catalunya, diguéssim.
Bueno, i aquí de la història d'Espanya?
No et pensis, vull dir, la història d'Espanya, diguéssim, aquí es coneix bastant més que no pas el...
Bueno, no sé, tinc els meus dubtes, eh? Tinc els meus dubtes, s'hauria parlat amb els de 14, 15, 16 anys, 17.
Sí, però a veure, diguéssim, quan tu parles de Don Pelayo, tothom sap qui és Don Pelayo, eh? Sí.
Aquests ulls que fas...
No, que el que diu el govern és veritat, però és que també els continguts de les ciències socials i la història en particular podria ser objectivables, és evident. Tu, un nano, doncs, bé, ja saps, bé, hi ha una narració d'història universal, d'història d'Europa, història d'Espanya, història de Catalunya, això també podria ser objectivable. I els continguts, escolta, si se li dona un catedràtic d'institut o un catedràtic d'universitat, també poden ser objectivables, vull dir que, esclar, perquè quan poses la ideologia darrere per una banda o per l'altra, pots fer el que vulguis, però és que també haurien de poder ser objectivables els continguts de les matèries de ciències socials, vull dir que, perquè la història de Catalunya és una, la història d'Espanya és una, la història d'Europa és una, la història del món és una. A veure, una.
Les dates, no?
No, les dates, l'aproximació a la història, sí, allò, vull dir, home, pot variar, ja, pots posar més en escena, sí, però vaja, que no, tampoc, no. Entre dos bons historiadors, no fotran dues històries de Catalunya que que no s'assemblin a un ou una castanya.
Però les interpretacions sí que són diferents, no? Nosaltres no homenatgeríem mai a la Divisió Azul per una qüestió d'integritat democràtica, no?
Però l'historiador no ha de parlar
d'una... En canvi, tenim una delegada del govern espanyol que sí que ho fa, perquè suposo que governa el govern.
Això no
per
no fer una història.
No és la manera d'interpretar què va ser la Divisió Azul?
Sí, però això no forma part de la simple història. L'història que t'explica és que va existir dins d'això i tal. Vull dir, no t'ha de...
Sí, però de totes maneres, per exemple, jo sí que vull fer notar una cosa.
I tant, i tant. Tenim 5 minutets.
Sí, i és que... A veure, molta gent per sortir de camps de concentració es va acabar allistant, diguéssim, a la Divisió Azul, eh? I per tant no hi anaven, diguéssim, per cap mena, diguéssim, de concepte ideològic. Hi anaven, diguéssim, perquè, collons, era una manera de poder-se, diguéssim, escapar.
Però d'aquí a fer un homenatge a la Divisió Azul?
Vale, però que em refereixo que...
Que les circumstàncies personals d'una persona... Sí, tingués allò com a salvavides...
Sí, però tampoc l'homenatge va ser pròpiament a la Divisió Azul, no?
Vaja.
No sé, jo crec que...
No defenso...
No, ja t'entenc, s'entén perfectament. Eh? No és que el Domènec defensi la Divisió Azul, queda clar.
No. Sí, aquest tema és... Jo no he acabat d'entendre tampoc, exactament, no? I seguit al peu de la lletra, exactament, a l'acte en què consistia, que... No ho sé. El que sí, no, és que té una...
Jo ho dic...
Una anècdota,
diguéssim, ben concreta, eh? Diguéssim, per exemple, resulta que el nostre president, eh? El nostre president, doncs, diguéssim, doncs, tenia... El president del GEL, eh?
Sí.
Tenia, diguéssim, doncs, un avi que, acabada la guerra, va desaparèixer 4 anys, no? I un bon dia va tornar al poble. I on has estat? No... Doncs ell va ser un d'aquests que el van agafar d'un camp de concentració i el van portar a Rússia. I no va voler-ho dir mai que diguéssim que havia estat. Fins que ara el seu net, que és historiador i demés, un dia buscant una cosa, diguéssim, doncs, a la Divisió Azul, tot d'una es va trobar amb un llistat que hi havia el nom del seu avi.
Sí, no, 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 sí. A veure, jo crec, el meu pare tenia un amic, que es deia Magrinyà, per cert, que també l'home, pues mira, pues també el van enviar, no? Hi ha molta gent que no li demanaven permís, no? I després aquest va tornar per això. De totes maneres, jo crec que, clar, el desagradable és aquell senyor amb la boina vermella i la camisa blava, això és desagradable. Sí. Ara, a veure, parlem de Dinison Azul, que va ser, en un context determinat, va ser una cosa d'allò, però, escolta, això es feia en un lloc d'un cos, que la seva història és una història purament repressiva, que és la Guàrdia Civil. I aquest cos en segueix funcionant, i fan homenatges i tal i qual. I la Guàrdia Civil es va crear per reprimir i ha estat un cos absolutament repressiu al llarg de tota la seva història. I és un cos legal, tu, i se'ls fan homenatges i tal i qual. Vull dir que, a veure...
Cos militar, si posem, a més, no?
A més, em sembla que es va intentar allò, però encara té disciplina militar.
Sí, sí, té estatut militar.
Però quan el duque d'Ahumada aquell, o qui, no sé qui, el va crear l'any 1846, si no m'equivoco, era per reprimir el camp, reprimir el camp, vull dir, senzillament les protestes, i sempre ha sigut un cos absolutament repressiu, no? I dius, bueno, i segueix existint, i ningú el qüestiona, i segueix fent homenatges, vull dir que, esclar... no totes les divisions, perquè al final les divisions dels pobrets els van enviar allà i prou pena van tenir, no? Equacions ideològiques al marge, no? Però bueno, hi ha altres que...
Avui es tractarà aquest punt al ple també perquè hi ha una moció que demana...
Donar-li una medalla de divisió.
Una moció sobre la delegació del govern espanyol a Catalunya i la CUP vol introduir una esmena a última hora demanant que aquesta senyora plegui després de l'homenatge, la senyora Llanos de Luna.
Però ja han demanat el...
Sí,
ja
però...
Ja han demanat la dimissió tots els partits, no? Exceptuat dos, vull dir que...
Sí, de fet aquí el Partit Popular va dir que no era censurable.
No, però vull dir que ho demani la gent de Sant Cugat, no sé, fins igual, potser...
Bueno, és això, és per passar l'estona. Són aquestes coses així.
Segur que porta atenció aquest punt del ple, miri, ja els hi dic. No sé per què.
Bueno, jo
no. Sumo.
Bueno, hi haurà un partit que no votarà a favor, ja està, ja ho sabem, això, vull dir que, escolta, vull dir que...
Escolti'm...
Home, és normal, si és del seu partit, no? No li parà la...
Ho deixem aquí. Jordi Domènech, moltíssimes gràcies per haver vingut i demà, a les 8 del vespre, a Casal Cultura, la presentació de la revista Gausac.
Efectivament.
Molt bon dia.
Que hi ha copa de cava, eh?
Ah, copa de cava, això és important, eh?
Sí, ara anem a carregar cal cavall.
Sí? Aneu a cal cavall, doncs ho podeu posar a la nevera, ben fresc. Que vagi bé. Adéu.